Bon dia, crida a no relaxar-se tot i la reducció de les mesures envers la sequera.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per fer un millor aprofitament, un millor ús i una millor gestió de l'aigua que puguem tenir al nostre territori. Per tant, per nosaltres sí que és veritat doncs, que acaba permetent poder fer algunes actuacions relacionades amb rec, relacionades amb algun altre paràmetre que fa un petit relaxament, però crec que el missatge ha de ser de no relaxament en el que és la mirada cap a unes millors polítiques de la gestió de l'aigua.
El regidor de Protecció Civil d'Olot, Daniel Sellabona, celebra la mesura de passar a la fase d'alerta pel que fa a la gestió de l'aigua. Es relaxen les mesures en el rec o les piscines, però no en les fonts ornamentals, entre d'altres. Per la seva banda, la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha fet una crida a seguir el bon camí. De seguida en coneixem més detalls i escoltem la veu dels protagonistes, però abans repassem la resta d'actualitat que de moment ens deixa aquest dimarts 15 d'abril de 2025. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Reobren la rectoria de Sedernes 12 anys després. Des d'ara, aquesta zona de la comarca compta amb un centre d'informació al visitant, amb una educadora ambiental que resoldrà dubtes i facilitarà informació sobre les activitats a fer a la zona. O ens donen ajudes o haurem de deixar que la natura faci el seu curs. Són paraules de l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, en relació a la cinglera. Fa unes setmanes van finalitzar la darrera fase de neteges. Ara estan en la recerca de més finançament. Els contractes de lloguer a Olot disminueixen un 18% en un any. Pel que fa al preu, s'ha registrat una caiguda anual del 7,3% i el 2024 es va tancar amb un preu de gairebé 540 euros. Lluís Vigues qualifica la política d'aranzels de Donald Trump com una política de batzegades i alerta dels efectes sobre preus i consum. El president del Col·legi d'Economistes de Catalunya adverteix que els aranzels poden frenar el consum i així reduir els beneficis empresarials. En esports, el Club Esportiu Besalú torna a tercera catalana. Després de baixar dues categories consecutives, l'equip garrotxí ha demostrat una gran superioritat a la categoria, que els ha permès pujar quan encara queden 4 jornades per disputar-se. En futbol base, l'Alavi Sub-12A de la Fundació Unió Esportiva Olot és l'únic equip garrotxí que competirà al torneig MIC aquesta Setmana Santa. Els jugadors estan il·lusionats per poder jugar aquest campionat, ja que a la fase de grups, per exemple, s'enfrontaran a tot un Barça. I tancarem aquest informatiu parlant de l'escena que aquest dijous torna a Sant Esteve d'Envàs. L'obra de teatre escenifica el Sant Sopar de Jesús i els Apòstols, que és propi del poble de Sant Esteve d'Envàs i sembla ser que els seus orígens es remunten a principis del segle XIV.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'ocupació al sector turístic nota un descens interanual de l'1% al mes de març per l'efecte de la Setmana Santa. Al conjunt de l'Estat es va registrar un lleuger increment d'empleats amb un 0,9% més d'afiliats. 2 de cada 3 catalans veuen amb preocupació la seva capacitat per accedir a un habitatge en el futur. Canviar de residència, disminuir la capacitat d'estalvi són les principals conseqüències de l'escalada de preus. Desarticulat a Barcelona un grup que venia a entrades fraudulentes per concerts i partits de futbol. La policia té 3 persones que actuaven com a líders i calcula que haurien estafat uns 20.000 euros. Wolfgang suma gairebé 130.000 espectadors a Catalunya el primer mes, prop de Casa en Flames i el 47. La pel·lícula supera ja els 3 milions d'euros de recaptació a l'Estat i ja és el segon film en català més taquiller de la història. A la pàgina internacional, Donald Trump congela els 2.200 milions de dòlars a Harvard que s'havia negat a acatar a les seves demandes. El govern dels Estats Units havia exigit a Harvard l'eliminació de polítiques de diversitat i més control sobre l'activisme. I Hongria blinda a la Constitució la prohibició de la marxa de l'orgull LGTBIQ+. El primer ministre, Viktor Orbán, aprofita la majoria absoluta al Parlament per blindar la protecció de la infància per sobre d'altres drets fonamentals.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja i alguna tempesta poden tornar aquesta tarda a molts sectors de les comarques interiors de Girona. No pas a la costa, de moment, i tampoc o molt poc al prelitoral. Però vaja, Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, també cap a Osona, Lluçanès, Garrotxa o les Guilleries, Montseny, podem rebre pluja aquesta tarda. Ahir van caure fins a 39 litres per metre quadrat aquest dilluns a Font-rubí, Camprodon. Camprodon van caure 27, 26 a Molló, 24 dalt de tot del Montseny, i bé, doncs la pluja ens va beneficiar a les capçaleres novament. Una bona notícia. I avui la pluja doncs cauria novament en aquestes comarques interiors. El càlcul és de 5 a 20 litres per metre quadrat, localment amb tempesta, una mica de calamarsa, i baixa la temperatura. Avui hem baixat a 3 sota 0 a 2.500 metres. A la Tosa podria nevar cap a 1.800 i al vespre a 1.500 metres. Baixa la temperatura de forma notable entre aquesta tarda i demà. Aquesta matinada ens hem llevat en fresca, 8 graus a Mieres, 9 a Olot, 10 a Vic o, per exemple, 4 a Puigcerdà. Bé, sembla que el temps seguirà inestable, matinada, matí de dimecres, algunes pluges, refresca notablement, podria nevar una mica més avall, fins a 1.300-1.400 metres, i a la tarda pot repetir algun ruixat, però una mica menys. La pluja seria sobretot matinada, matí de dimecres. I dijous, divendres, hi ha una pausa. Dijous Sant, Divendres Sant, Setmana Santa, més clarianes amb més sol, baixa la temperatura nocturna, però puja una mica de dia. I dissabte i diumenge tornen els ruixats, sobretot matinada, matí de dissabte i tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 15 d'abril del 2025 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Crida a no relaxar-se tot i la reducció de les mesures envers la sequera. És el missatge de les institucions públiques, entre un dels quals apareix el regidor de Protecció Civil d'Olot, Daniel Sellabona, que celebra la mesura de passar la fase d'alerta pel que fa a la gestió de l'aigua. Es relaxen així les mesures en el rec o en les piscines, però no en les fonts ornamentals, entre d'altres. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha fet una crida a seguir el bon camí. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
Fa pocs dies, el govern de la Generalitat va donar a conèixer el relaxament de les restriccions per la sequera que fins abans de les pluges del mes de març hi havia en moltes zones del territori català. Ara, 9 àrees de Catalunya resten en una situació de normalitat, 5 en prealerta i 4 en alerta. Així, 14 dels 18 àmbits de les conques internes no tindran cap limitació en l'ús de l'aigua. Una de les zones que està en fase d'alerta és la del Fluvià, que veu com es redueix l'estat en el que estava fins ara d'excepcionalitat. Una mesura que celebra el regidor de Protecció Civil d'Olot, Daniel Sellabona, que també remarca prudència, tot i la relaxació de les mesures.
Per fer un millor aprofitament, un millor ús i una millor gestió de l'aigua que puguem tenir al nostre territori. Per tant, per nosaltres sí que és veritat doncs, que acaba permetent poder fer algunes actuacions relacionades amb rec, relacionades amb algun altre paràmetre que fa un petit relaxament, però crec que el missatge ha de ser de no relaxament en el que és la mirada cap a unes millors polítiques de la gestió de l'aigua.
El que sí que es pot fer en fase d'alerta per la sequera i no es podia fer en fase d'excepcionalitat és augmentar l'ús d'aigua pels sistemes de rec i les piscines. Això sí, com detalla Sellabona, encara hi ha límits que no es poden superar.
Seguiran veient tancades. També passa el mateix amb intentar doncs, amb els sistemes de neteja, que s'utilitzi estrictament l'aigua que es necessita, continua havent-hi restriccions a l'hora de fer aquestes neteges per part de privats, etc, que s'han de seguir mantenint.
Qui també ha fet una crida seguint la bona línia ha estat la consellera de Territori i portaveu del govern català, Sílvia Paneque. En la seva visita a Besalú aquest darrer divendres, Paneque celebrava poder haver relaxat les mesures.
En aquest sentit, satisfets, però volem també donar un missatge de que això no s'ha acabat, que encara ens queden infraestructures de regeneració d'aigua, de desalació d'aigua, que ens permetran el 2027 al 2030 dir definitivament que Catalunya queda alliberada de l'amenaça de la sequera i que no hem de mirar més al cel esperant la pluja.
La Garrotxa deixa d'estar en fase d'excepcionalitat per la sequera després de molts mesos en xifres històriques pel que fa a la falta d'aigua.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, reobren la rectoria de Cedernes 12 anys després. Des d'ara, aquesta zona de la comarca compta amb un centre d'informació al visitant, amb una educadora ambiental que resoldrà dubtes i facilitarà informació sobre les activitats a fer a la zona, a més d'ajudar a planificar visites segures i fer prevenció. El centre estarà obert de dijous a dilluns. Gerard Puigdemont.
A Cedernes aquesta primavera s'ha viscut un moment històric. Després de 12 anys tancada, la rectoria torna a obrir i ho fa com a centre d'informació de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. Allà hi treballa una educadora ambiental que té tot tipus de trucades i respon a qüestions vinculades amb les reserves, dona informació sobre on es pot anar a fer escalada i ajuda a planificar rutes. En parla Sara Sánchez, directora del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Aquest servei el que fa és informació de tot l'espai natural protegit, sobre els eixos més freqüentats, la Muga, l'eix de Sant Aniol, etc. Ajuda els usuaris a realitzar les reserves via telefònica, per correu electrònica, dona informació dels valors, de les ordenacions de lleure, de bones pràctiques, té una tasca i una visió transversal de tot l'espai, no només de l'eix central, de tota l'Alta Garrotxa.
El nou centre d'informació obre de dijous a dilluns de 9 del matí a 2 del migdia. L'objectiu a mig termini del Consorci de l'Alta Garrotxa és que l'espai esdevingui un centre d'interpretació i acollida del territori.
Ens hauríem d'imaginar com un centre expositiu, que ens agradaria que fos molt manipulatiu i que a mig termini tinguem un punt d'acollida al visitant digne d'acord amb les característiques de l'espai natural protegit de la Garrotxa. En aquest espai ens agradaria treballar els valors naturals que hi ha, poder explicar-ho al públic d'una manera no només explicat per part de la persona que hi ha allà, sinó amb una sèrie d'elements de suport.
El Centre d'Informació de Cedernes té a disposició dels visitants un telèfon de contacte al 872 20 82 93 i un correu electrònic info@altagarrotxa.org.
O ens donen ajudes o haurem de deixar que la natura faci el seu curs. Són paraules de l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, amb relació a la cinglera. Fa unes setmanes van finalitzar la darrera fase de neteges. Ara estan a la recerca de finançament per fer-ne més. Recorda que un ajuntament tan petit com el de Castellfollit no es pot fer càrrec sol del cost que suposa mantenir la cinglera i demana a les administracions superiors més implicació.
Fa unes setmanes van finalitzar les tasques de neteja a la part frontal del fluvià de la cinglera de Castellfollit. Castellfollit, una acció subvencionada pels plans de sostenibilitat turística. Ara l'Ajuntament veu com s'acaba el finançament per fer accions i continuen sense tenir concretes noves ajudes de les administracions superiors. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Aquesta opció de seguir buscant recursos o l'altra opció és deixar-ho estar. Escolta'm, la natura que faci la seva feina, que evidentment no és el que nosaltres desitjaríem, d'una manera o altra haurem de trobar aquest finançament.
Des del consistori diuen que necessiten ajuda i que la cinglera és un patrimoni de país. Explica que ara faria falta fer actuacions al morro de la cinglera i al sector de Turonell, a més de recuperar el pla d'estabilització de la mateixa zona de Turonell. Assegura que les accions de manteniment a la cinglera fan falta i donen resultat.
Les llevissades n'hi hauran sempre. Ara, grans esllevissades portem més de 10 anys sense cap gran esllevissada. Llavors, vol dir que aquesta prevenció, aquesta neteja puntual, doncs ajuda que no hi hagin tantes esllevissades, segur, segur.
Durant les pluges del mes de març no es van detectar grans desperfectes a la cinglera.
Una petita esllevissadeta a la cinglera que, diguéssim, és molt normal quan hi ha una llevantada o hi ha un episodi de, de pluges d'aquesta magnitud, però sense haver de, diguéssim, lamentar grans coses, vull dir, coses petitonetes que ja estem al cas o que ja seguim monitoritzant i treballant juntament amb el Parc Natural, amb el SIGMA i amb l'Institut Cartogràfic i Geològic.
La cerca de finançament per cuidar la cinglera és l'eterna lluita de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Cada any a la cinglera es produeixen 1.000 micros d'avissades.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Els contractes de lloguer Olot disminueixen un 18% en un any. Pel que fa al preu, s'ha registrat una caiguda anual del 7,3% i el 2024 es va tancar amb un preu de 540,98 euros. Els preus de lloguer a la demarcació de Girona han baixat a un 6,2% l'any passat en comparació amb l'any 2023, segons un informe de la Cambra de la Propietat Urbana. Aniol Puigvert.
El preu mitjà del lloguer Girona durant el darrer trimestre del 2024 va ser de 677,77 euros, el preu més baix des del 2022 i que trenca amb la tendència alcista que s'havia produït en els últims anys. Al llarg de l'any, el preu va ser de 766,48 euros de mitjana. Olot és la població que ha registrat una caiguda anual més pronunciada amb una davallada del 7,3% i el 2024 es va tancar amb un preu de 540,98 euros. A més, també s'ha registrat una disminució d'uns contractes de lloguer del 18% en un any. La davallada en els preus del lloguer a la demarcació de Girona es generalitza tret de la zona de la costa en poblacions com ara Sant Feliu de Guíxols i a Palamós, el Baix Empordà, han tancat el darrer trimestre del 2024 amb un increment anual de l'1,2%, situant-se en un preu mitjà de 734,24 euros. Pel que fa a altres poblacions, Figueres va registrar una caiguda del 3,1% i els preus van quedar-se als 559,74 euros de mitjana. El primer trimestre, la capital de l'Alt Empordà, arribava al preu màxim de lloguer dels últims 16 anys i ara s'ha tancat el 2024 amb una davallada. En aquest sentit, la Cambra assegura que les aportacions al parc d'habitatge de lloguer s'han desplomat el 2024 i s'ha registrat l'aportació mínima en els últims 13 anys. A la ciutat de Girona es van afegir 144 habitatges, mentre que el 2011 eren 761. A Figueres es van incorporar 98 habitatges de lloguer i a Olot només 45 en un any, la xifra mínima històrica. A la zona de la costa, la variació no ha estat tan notable, amb la incorporació de 130 habitatges de lloguer.
En matèria també de números, Lluís Vigues qualifica la política d'aranzels de Donald Trump com una política de batzegades i alerta dels efectes sobre preus i consum. El president del Col·legi d'Economistes de Catalunya adverteix que els aranzels poden frenar el consum i reduir els beneficis empresarials, tot i destacar l'agilitat dels governs per reaccionar davant l'amenaça d'una guerra comercial. De moment, Europa ha congelat aquestes taxes del fins al 25% als productes dels Estats Units. Més detalls a càrrec de Néstor Carvajal.
La política de Donald Trump és una política de batzegades. Avui dic una cosa, demà dic el contrari, després torno a dir el mateix però canviat.
Així de contundent es mostrava el president del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Lluís Vigues, als 5 minuts més de Ràdio Olot respecte a la política nord-americana d'arancels. Però exactament què és un arancel? Segons Lluís Vigues, és un impost que paguen tots els productes quan passen d'un país a un altre. Aquesta taxa pot crear pujades de preus artificials, per tant, una frenada del consum i, a més, una reducció dels marges de benefici per les empreses. Tot i això, Vigues fa una crida a la prudència gràcies a l'àgil resposta dels governs que ja han ficat mesures per a respondre a l'impacte econòmic.
Mecanismes per intentar reaccionar amb una possible guerra comercial amb tota regla s'estan posant. Jo diria que la resposta està siguent dintre del que són els governs àgils, per tant, d'entrada, prudència. Però sí que és veritat que ja s'han produït una sèrie de desajustos doncs, amb el preu de la matèria prima, com dèiem abans, i de més, doncs que cal estar atent i s'ha d'anar reaccionant.
Tal com explica el Col·legi d'Economistes, avui estem en una economia globalitzada i aquestes polítiques tenen efectes automàtics a les borses del món, especialment als mercats més lligats amb els Estats Units, com el del petroli, el dels metalls o el mercat del gas. El president també explica com ens afectarà als consumidors.
Graciadament, això sempre ens afecta de la mateixa manera, que és amb una puja de preus. Evidentment, si per importar productes dels Estats Units doncs, es paguen més taxes, aquestes taxes vindran repercutides al consumidor, amb tot el problema que portarà això, doncs en un moment que semblava que l'economia europea i l'espanyola i la catalana en particular doncs estàvem repuntant, no?
Els arancels de fins al 25% romandran congelats durant 90 dies mentre la Unió Europea negocia amb els Estats Units. Durant aquest període s'han imposat un mínim del 10% d'arancels.
Abans dels esports, repassem l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. Els gironins han valorat els serveis d'atenció primària del Departament de Salut amb un 8,03, una nota superior a la mitjana catalana. Arreu del país, els usuaris valoren el servei rebut durant el 2024 amb un 7,75 sobre 10. A Girona, el 88,4% dels usuaris asseguren que en cas de poder escollir continuaria fent servir el servei. Les dades es basen en 3.280 persones que han respost al pla d'enquestes de satisfacció que té el Servei Català de la Salut. Aquestes enquestes es van fer entre el 14 i el 24 d'octubre de l'any passat. En l'àmbit gironí, els centres d'atenció primària han rebut una resposta superior al 90% de satisfacció en la meitat dels indicadors que es demanaven, fet que es considera una puntuació d'excel·lència. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que s'ha precipitat des d'un segon pis al carrer Torres i Bages de Salt. Els fets han passat pels volts a les 6 del matí i l'home ha aparegut mort al carrer just després que els Mossos acudissin a l'avís d'una alarma d'un pis just al lloc on s'ha trobat la víctima. Un cop els policies han entrat a l'habitatge, han inspeccionat l'interior, però no han trobat ningú i no ha estat fins al cap d'uns minuts que han vist com hi havia el jove malferit al terra. Una de les hipòtesis és que l'home s'hauria precipitat des de la finestra. Malgrat que de seguida s'han activat tots els equips d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar la vida del jove. I el nombre de dones sense llar a Girona s'ha incrementat de manera destacable els darrers mesos. El motiu és que cada vegada arriben més persones a altres localitats que intenten trobar lloc al centre d'acollida La Sopa o durant l'hivern a l'antiga UNED, que l'Ajuntament habilita perquè hi puguin passar la nit. La realitat, però, és que aquests recursos estan plens i no queden places en els dormitoris de dones, una situació que no passava fa uns anys i que s'ha incrementat especialment aquest hivern. Des dels serveis socials de l'Ajuntament avisen que aquestes dones arriben molt tocades per les agressions que pateixen. Des del consistori han demanat en repartides ocasions que s'obrin centres en altres localitats per atendre aquesta demanda.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
El Besalú torna a tercera catalana. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Després de baixar dues categories consecutives, l'equip besoluenc ha demostrat una gran superioritat al grup 3 de la quarta catalana, que els ha permès pujar quan encara queden 4 jornades per disputar-se. Ho han aconseguit després de guanyar aquest diumenge al camp dels Joanetes per 0-5.
Objectiu complert, pujar per la via directa i sense patir més del compte, era l'objectiu que des de la directiva i el cos tècnic s'havia demanat als jugadors durant la temporada. Quan un equip descendeix dues categories en 2 anys i baixa l'última categoria del futbol català, ha de començar de 0 i treballar per tornar on era. El Besalú ha fet la primera passa, aconseguint el campionat del grup tercer de quarta catalana i pujant de categoria, com dèiem, per la via ràpida. L'entrenador del Club Esportiu Besalú es mostrava més que content després de guanyar per 0-5 al camp dels Joanetes i aconseguir l'ascens. Diu que s'ha tret un pes molt important de sobre.
Correcte, l'objectiu era clar a principi de temporada, el Besalú no podia estar quarta i m'ho van deixar molt clar l'Ernest, l'Andreu i la Junta, i aconseguit, em sento molt alliberat, aconseguit.
Tot i que encara queden 4 jornades per acabar la temporada, el Besalú ha aconseguit guanyar 21 partits, empatar-ne 4 i només ha perdut un partit en tota la temporada. A més, amb molta diferència, s'ha posicionat com l'equip més golejador, arribant gairebé a la xifra de 100 gols i només n'han encaixat 16. Tot i això, Nil Congost, l'entrenador, a principi de temporada ja va dir que la categoria cada vegada tenia més nivell perquè incorporava jugadors de categories superiors. A més, diu que ara és moment de parlar amb la Junta i fer un gran equip per a la pròxima temporada.
Correcte, és la idea. Ens hem de sentar amb la Junta, parlar, veure quins jugadors es queden, quins se'n van, quins poden portar per afrontar la tercera catalana, que ja és molt més competitiva que la quarta, però sí, és seguir la tònica de l'equip que s'ha vist tot l'any, un equip molt unit, molt dur i que també sap jugar a futbol.
Per acabar la temporada i gaudir d'aquesta quarta catalana, al Besalú li queden 4 partits contra l'Hostoles, Atlètic Olot, Castellfollit i també Sant Roc.
De futbol amateur territorial passem a parlar de futbol de casa nostra, en aquest cas de futbol base de cares amb l'Alaví sub-12A de la Fundació Unió Esportiva Olot, que és l'únic equip garrotxí que competirà al torneig MIC aquesta Setmana Santa a la Costa Brava. Els jugadors estan il·lusionats per poder jugar aquest campionat, ja que en la fase de grups, per exemple, ja competiran davant tot un Futbol Club Barcelona.
El MIC Futbol és un dels tornejos més prestigiosos en l'àmbit internacional, on hi han jugat grans jugadors que actualment es troben a la cúspide del futbol. El torneig que se celebra a la Costa Brava durant la Setmana Santa agrupa 444 equips de 44 països diferents i que competeixen en 59 camps. A diferència d'altres anys, aquest 2025 només hi ha un únic equip, garrotxí, que hi participarà. És l'Alaví sub-12A de la Fundació Unió Esportiva Olot, que milita preferent i que actualment és el líder de la categoria. Tot i això, en aquest torneig l'Olot hi participa en futbol 11 i no en futbol 7, que és tal com juguen en aquesta lliga. L'entrenador de l'Alaví sub-12A de l'Olot, Ivan Pagès, explica com s'han preparat aquest torneig.
Sobretot, encara estem preparant el partit de lliga d'aquest cap de setmana. Sí que és veritat que ja portem des de segona setmana de gener que els dimecres fem entrenos de futbol 11 per preparar el torneig, perquè encara estem fent futbol 7 nosaltres. I hem fet algun partit, hi ha anat algun torneig de futbol 11 i, bueno, és molt diferent que el futbol 7, però ja ens anem adaptant i preparant-nos per l'any que ve.
Tot i anar primers de preferent, el MIC Futbol hi van als millors equips del món. A la Fundació Unió Esportiva Olot li ha tocat el grup C i està emparellat amb el Futbol Club Barcelona i dues acadèmies internacionals com el Team Chenoa Champel de Suïssa i el Total Football Academy dels Estats Units. Pagès explica que fa molta il·lusió jugar contra el Barça.
Sempre és complicat aquests tornejos perquè és un nivell molt alt. El Barça ens fa molta il·lusió tècnics, tant com tècnics com jugadors, i els altres dos equips són dos acadèmies, una de Suïssa i una d'Estats Units, que sempre són complicades, perquè vulguis o no trien la gent per venir a fer aquests tornejos, i serà complicat.
L'entrenador garrotxí explica que l'objectiu principal és que els jugadors, òbviament, s'ho passin bé i que gaudeixin al màxim de l'experiència. A escala esportiva, afirma que l'objectiu és quedar en segona posició per així poder jugar contra un altre rival important. L'Olot jugarà contra el Chenoa Champel aquest dimecres a les 7 de la tarda a Torroella de Montgrí. Dijous jugarà al matí contra el Barça a Celrà i acabarà la fase de grups a les 6 de la tarda el mateix dijous també a Torroella de Montgrí.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada d'aquest dijous torna a l'escena a Sant Esteve d'en Bas. L'obra de teatre significa el sopar de Jesús i els apòstols, que és propi del poble de Sant Esteve d'en Bas, i sembla ser que els seus orígens es remunten a principis del segle XIV. El text fet servir en l'actualitat és una recuperació feta l'any 2002 i s'ha mantingut des de llavors. La representació serà aquest dijous a partir de les 9 de la nit.
La contraportada.
Aquest dijous es representarà l'obra La Cena, a càrrec del director i actor Dani Bosch. Explica que és una representació de teatre molt antiga i es fa aproximadament des del segle XIV, però el text, fet servir actualment, es va recobrar l'any 2002, transcrit originalment l'any 1894. Bosch explica com va succeir tot plegat.
Un tal Cels Gomis era una persona que voltava per Catalunya i li agradava molt la cultura popular, havia sentit a parlar i va venir. Llavors ell va veure tota la representació i quan va acabar li va demanar el que feia de Jesús si li podia tornar a recitar i ell la va anar escrivint. I és un català molt antic, amb molts de barbarismes, alguna paraula en castellà, algunes incoherències, però ell va escriure tal i com li va recitar el seu paper i tots els apòstols. I això és el que nosaltres, el capellà del nostre poble, va recuperar el 2002.
Aquest text original és el que s'ha representat des de llavors fins al dia d'avui. Bosch afegeix que els vestuaris tampoc han patit cap canvi des de l'any 2002 i insisteix que no seria el mateix si s'adaptés i millorés aquest text a l'estàndard actual.
Personalment m'agrada tal com està, perquè forma part de la tradició i jo el text... I també té la seva gràcia que no sigui un català correcte. I la gent també ja sap el que ve a veure. I potser si canviéssim coses, potser no agradaria tant. A mi particularment m'agrada molt tal i com està escrit.
Per veure una representació de com podria haver estat l'últim sopar de Jesús, es pot anar a veure a l'església de Sant Esteve d'en Bas a les 9 de la nit.
Doncs amb aquesta cita ja anotada a les nostres agendes, dijous a les 9 de la nit a Sant Esteve d'en Bas, una nova representació, després de ja uns quants anys fent-ho, de l'escena a l'església del municipi de la Vall d'en Bas. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 15 d'abril de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i a Instagram. Més informació a l'antena del 98.fm i radiolot.cat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.